Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Conversa. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, icònica global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Bona fotografia l'acabes de fer,
Perfecte.
Ho has enfocat
molt bé
a la protagonista d'avui. Ara explicarem
qui és,
Benvingut també al Sergio Fidalgo del catalán.com. Bona tarda, Sergio, benvingut.
Aquí estamos, buenas tardes.
També bona tarda al Daniel Arasa. Benvingut també, Daniel.
Molt bona tarda.
I a l'Àlex Salmo, bona tarda. Àlex, també benvingut, La convidada d'avui, a la que la senyora Cañizares ha fet una foto perfecta, O senyoreta Cañizares, una foto perfecta.
Jo crec que sí, que ha sortit
molt bé. Sí, t'ha sortit bé?
Sí.
Vale, molt bé.
Li agradarà.
És la Dolors Montserrat. Bona tarda, senyora Montserrat.
Què tal? Molt bona tarda.
Que és la líder del Partit Popular al Parlament Europeu. Benvinguda, gràcies per compartir aquesta conversa d'aquest dissabte. Parlament Europeu, aquell gran desconegut. Mira que fa anys que està en marxa el Parlament Europeu i continua sent el gran desconegut per molts. Jo no sé si la resta d'Europa, però almenys aquí, entre els espanyols, que no acaba d'entrar. Què passa?
Bueno, jo vull dir una cosa a favor de tots els espanyols, que som un país molt europeista,
però...
i que juntament amb, som el segon país que tenim més sentiment europeista d'Europa i per tant doncs diu molt de nosaltres. I justament el Parlament Europeu, tant la Comissió com el Consell i el Parlament Europeu decideix el 60% del nostre dia a dia. Si un, quan des de que es lleva, obre la llum, obre el grifo de l'aigua, surt al carrer, pues tot això afecta les decisions que fa el Parlament Europeu. És cert, que potser a l'estar a Brussel·les, pues la gent sent més a prop, pues el seu ajuntament, la política de l'ajuntament municipal, l'autonòmica o la nacional, I per tant, és la nostra obligació com a eurodiputats explicar sempre, fer molta pedagogia de lo que es fa a Europa i posar a disposició de tots els ciutadans les institucions europees, perquè ajudem moltíssim a que a fer bones polítiques i que Europa sigui un espai de pau, de convivència, de llei i sobretot de progrés econòmic i social.
El que passa que a vegades també s'utilitza Europa i el Parlament Europeu per emparar-nos a les males notícies. Hem de posar en marxa això. És culpa d'Europa, culpa de Brussel·les, culpa d'Estrasburg.
Bueno, perquè vegades...
Tampoc és així, no?
No,
així tampoc fem gaire Europa, no?
No, això és cert. I a vegades no. Europa, al final, és un... El Parlament Europeu s'arriba a molts grans consensos, a consensos que potser aquí no s'arriben, les grans forces polítiques treballem conjuntament defensant Europa, Espanya, Europa. Jo sempre dic que el Partit Popular és el partit més gran d'Europa, va guanyar les últimes eleccions europees, i que el Partit Popular espanyol és el portaveu d'Espanya a Europa, i que, per tant, Europa també, defensem Espanya, totes les nostres polítiques, defensem l'agricultura, l'economia, les polítiques socials, el dia a dia de tots els espanyols.
Aquesta setmana hi ha hagut el primer ple del Parlament Europeu, nova legislatura de la Cambra Europea, i escolti, vostè ha tingut un protagonisme destacant, ha tingut un parell de freca-frecs amb el fugit Carles Puigdemont, que ara és eurodiputat també, juntament amb un altre fugit il·lustre, el senyor Toni Comín. Ja hi ha un suplicatori en marxa perquè aquests dos senyors doncs potser hagin de tornar cap aquí, cap a Espanya, i hagin de donar la cara davant de la justícia. Expliquem una mica als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra quins terminis hi ha, com funciona això del suplicatori i què pot passar i quan pot estar enllestit el retorn poder de tots dos fugitius cap a Espanya.
Bueno, primer, la legislatura la vam començar aquest passat juliol, les eleccions van ser al maig.
El primer ple de l'any 2020. Consistència.
El primer ple de l'any 2020. Bueno, com tots els oients saben, el senyor Puigdemont i el senyor Comín són pròfugs de la justícia, fugats de la justícia, estan sent processats pel Tribunal Suprem per, sobretot, dos grans delictes, el de sedició, atemptar contra la Constitució i malversar diner públic. I per tant ells es presenten en unes eleccions europees per buscar sempre aquell vericueto de la llei per continuar sent fugits de la justícia. I per tant aquesta setmana el Tribunal Suprem, des del moment que el Tribunal de Justícia Europeu diu que aquests dos senyors són eurodiputats i el Parlament Europeu accepta que aquests dos senyors són eurodiputats, el Tribunal Suprem ha demanat al Parlament que tramiti un expedient d'aixecament o de suspensió, el que podríem dir d'immunitat. Per què? Perquè aquests senyors puguin ser jutjats per aquell tribunal que estan sent processats, com és el Tribunal Espanyol. El Tribunal Suprem. Jo el que vull deixar ben clar és que immunitat, jo entenc que als oients els hi costa entendre aquesta terminologia. Immunitat no vol dir impunitat. O sigui, aquests senyors estan sent processats per uns delictes anteriors a ser eurodiputats. Per tant, el Parlament s'ha de basar en aquest sentit de que aquests delictes són anteriors al seu acte d'eurodiputats del passat juny i per tant han de ser processats a la justícia. L'únic destí que ha de tenir Puigdemont i Comín és la justícia espanyola.
Damunt
de
del Suprem. Més tard o més aviat, què calcula? Com van els terminis?
Bueno,
per situar una mica els ulls, que sàpiguen com porta tant tot plegat.
Jo penso doncs, que aquest primer semestre del 2020...
Abans de l'estiu.
Sí, o sigui, nosaltres com a Partit Popular hem demanat al president Sassoli i a la Càmera que es tramiti amb la màxima celeritat, com sempre es fan totes les immunitats de tots els diputats europeus, la màxima celeritat. Hem demanat també que revisin les credencials d'aquests dos senyors. Per què? Perquè fins al dia 7 de gener d'aquest 2020 han sigut diputats autonòmics en el Parlament català i per tant estaven cobrant del Parlament català i per tant tenen una incompatibilitat per cobrar del Parlament Europeu i per tant hem demanat al Parlament Europeu que els hi revisin aquesta incompatibilitat perquè cap diputat europeu pot ser alhora diputat autonòmic o nacional. I per tant hem demanat que també revisin les seves credencials per si els hi han de treure els seus drets socials i econòmics durant, no, des del juny que han sigut reconeguts diputats fins al dia 7 de gener que van renunciar a ser diputats del Parlament. Per tant, el Partit Popular posarà tota la seva força, energia, recursos, mitjans per la màxima celeritat d'aixecament, no, d'aquesta immunitat, perquè no tinguin immunitat i perquè el seu únic destí sigui el Tribunal Suprem i que siguin processats pels delictes que estan sent processats.
Al final, l'última paraula té el ple del Parlament Europeu i allí l'equilibri de forces com està? Els socialistes tenen el seu pes, suposo, i bueno, deu ser important el vot dels socialistes en aquest sentit, no?
Sí,
què esperen vostès?
Mirin, jo seré sincera, fins ara, tant la passada legislatura com en aquesta legislatura, el Partit Popular com a primera força del Parlament Europeu, en la passada i en aquesta, liberals, que és on estan els ciutadans, on està el Partit de Ciutadans, i el Partit Socialista, no? El Socialista Europeu, que dintre hi ha el Partit Socialista Espanyol, hem sigut tot un pack, hem treballat conjuntament defensant la unitat d'Espanya, defensant l'estat de dret, defensant les resolucions que tant, no? I defensant les resolucions judicials tant del Tribunal Europeu com del Tribunal Suprem Espanyol, i per tant espero i desitjo que el Partit Socialista continuï, no, en aquesta unitat de defensa d'Espanya, la unitat d'Espanya i l'estat de dret a Europa. I per tant, jo faig, no, des d'aquí, demano, no, al Partit Socialista Espanyol que es posi al costat d'on sempre ha estat, de la llei, de l'estat de dret i de les resolucions, i per tant que voti aquest aixecament de la immunitat perquè aquests dos senyors siguin processats. Per tant, hem de saber, no? Demanaríem, no, a Pedro Sánchez, de qui estarà al costat? De Puigdemont i Comín o de l'estat de dret, la llei i Espanya? Que al final estar al costat de l'estat de dret també és estar al costat d'Europa. Jo sempre dic que Europa és l'antídot al nacionalisme destructiu de Puigdemont i de Comín. Europa, no, tota Europa des d'aquests 70 anys, no, de construcció d'Europa, el nostre gran enemic ha estat els nacionalismes destructius que volen destruir Europa, que odien Europa, que són euroscepticistes i que també odien Espanya. Per tant, Europa tenim molt clar, no, quina és la nostra defensa, que és l'estat de dret, amb una Europa unida, forta i segura, on el Partit Socialista ha d'estar dins d'aquesta Europa. Per tant, exigeixo, no, al Partit Socialista que no defraudi en els seus votants. No crec que els votants del Partit Socialista ni català ni de la resta d'Espanya en les passades eleccions vulguin no votar a favor de suspendre aquesta immunitat. Però jo sempre dic que la llei és igual per tots i, per tant, la llei també és igual per tots, de tots els eurodiputats, dels 151 diputats que hi ha a la Càmera. I, per tant, s'ha d'aplicar.
Molt bé. Sergio i Daniel, vinga.
Buenas tardes, señor Montserrat. Bueno, está muy claro que los europarlamentarios separatistas han convertido el Parlamento Europeo en una caja de resonancia, tanto de Puesta Ricabra, Extremos la pasada, como ahora arriba, y los prófugos, porque me gusta decir que son prófugos, Puigdemont y Comín son prófugos, que todo el mundo tenga muy claro, o sea, no son héroes por la libertad ni nada, son prófugos. Estos señores que utilizan esta cámara para su propaganda. Claro, a mí lo que me sorprende es que el Parlamento Europeo al mismo tiempo es una cámara muy formalista, muy respetuosa con la democracia formal, muy legalista, que los procedimientos son muy importantes y se respetan y es muy neutral. Entonces, yo querría saber si cuando esta gente hace su propaganda de que la España fascista y turca les oprimen, si son conscientes esos parlamentarios europeos que esos procedimientos que son tan sagrados en el Parlamento Europeo, ellos, y me refiero a Esquerra y Junts per Catalunya, los violaron de manera flagrante en el Parlamento de Cataluña continuamente, que silenciaron a la oposición, que realmente violaron los derechos, se saltaron el reglamento de la Cámara. ¿Son conscientes de que están dando amparo a algunos parlamentarios europeos a gente que se saltaron las mismas normas que en el Parlamento Europeo son sagradas?
Yo te voy a poner un ejemplo de esta misma semana. Están más solos que la una, nadie les espera, son dos personajes completamente amortizados y caducados. Estos señores hace tiempo que están en Bruselas y no han sido recibidos jamás por ninguna institución europea, por ningún Estado miembro. Y encima, pues esta semana que han llegado al Parlamento Europeo, porque lo dice, ¿no?, y lo avala así también el Tribunal Supremo, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, no han sido recibidos ni aceptados en el interior de ningún grupo parlamentario. Por lo tanto, están arriba del todo, ¿no?, a lo que llamaríamos el gallinero, sin que les avale y que, ni sin que estén dentro de ningún grupo parlamentario. Por tanto, nadie quiere tener a dos señores que son prófugos de la justicia y que todo el mundo es conocedor, que han atentado, ¿no?, contra el Estado de Derecho español y que han malversado dinero público y que están procesados por esto. Y, por tanto, que su único destino es la justicia y que en el Parlamento Europeo no hay nadie por encima de la ley y, por tanto, a ellos también les tiene que caer el peso de la ley. Y más cuando los delitos son anteriores a su acta de eurodiputado. Por tanto, no había inmunidad, ¿no?, en esos delitos que son anteriores a su acta, a sus actas de eurodiputados. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, a lo largo de esta última legislatura y esta que hemos iniciado, dónde están las grandes fuerzas políticas europeístas, como es el Partido Popular y hasta ahora también el Partido Socialista. Lo que pasa que, visto, ¿no?, el gobierno de España, yo sí que quiero dejar bien claro que dónde estará Pedro Sánchez, al lado de Puigdemont y Comín, o al lado del Estado de Derecho, de la Constitución y també de los tratados.
Daniel.
Vaig enllaçant aquesta mateixa pregunta i resposta. Catalunya s'ha convertit en un problema per a la Unió Europea, en el sentit que ha portat crispació a Europa i bé, ha portat una línia de nacionalisme que pot ser, en cas d'anar prosperant, portaria que molts llocs d'Europa sortissin situacions similars. Perquè sabem que aquestes possibles nacionalitats a Europa n'hi ha moltes. Per tant, com s'està veient, més enllà dels aspectes estrictament de grups parlamentaris que votaran en una línia o l'altra, sinó el conjunt de la societat europea i dels partits europeus, com estan veient aquest procés, si es porta crispació, s'ha convertit en un principi de càncer a Europa i com volen tallar-ho?
I primero, deixem que et digui, no?, perquè aquí estem tots, no?, gent que vivim aquí a Catalunya i que ens estimem aquesta gran terra, no?, que sempre ha sigut una terra, no?, fins fa uns anys, doncs, va ser una terra de llibertat, de convivència, no?, on tots hi cabíem, on ningú ens mirava d'on veníem, sinó on volíem anar tots plegats, amb una terra, doncs, d'emprenedoria, d'innovació, de creixement, no? I per tant, el que a Europa li preocupa no és Catalunya, sinó el que li preocupa són els polítics catalans, que són nacionalismes destructius, sectaris i totalitaris. Per tant, el gran enemic d'Europa, un dels grans amenaces que té Europa, no només a Espanya, en aquest cas a Catalunya, és aquest nacionalisme destructiu, totalitari, sectari, que vulnera l'estat de dret, que vulnera les nostres llibertats, que trenca la convivència i com vam veure, no?, en aquest passat novembre, doncs com, no?, hi ha violència en el carrer. Això és el que li preocupa i aquesta és la gran amenaça d'Europa. I per això a Europa, aquesta legislatura, un dels grans objectius del Partit Popular és que necessitem i volem continuar construint una Europa forta, unida i segura, perquè no vull oblidar aquest mes de gener. Veurem com el Regne Unit deixa, no?, abandona la Unió Europea, no deixa de ser fruit del populisme euroscèptic que han sigut, no?, grans partits polítics del Regne Unit, i al final aquesta és la gran amenaça que té Europa, aquest euroscepticisme, aquest populisme i aquest nacionalisme destructiu que al final són, no?, vehicles per acabar amb Europa. I justament Europa, jo ho vull deixar ben clar, i per això, no?, m'enorgulleix que Espanya sigui un dels grans països d'Europa que tinguem aquest sentiment europeista. Ha sigut un dels millors invents de la humanitat, no?, aquest gran espai de pau, de llibertat, de llei, de l'imperi de la llei i de progrés. O sigui, qui s'anava a imaginar fa 70 anys enrere, no?, que Europa avui viuria, no?, en un espai de pau, de tranquil·litat i de llibertat i sobretot d'estat de dret, no?, de progrés econòmic, social i polític. Per tant, hem de continuar defensant Europa. O sigui, el que necessitem és més Espanya i més Europa. I això, els tres grans partits, que al final, no?, el Partit Popular és l'hereu, és l'hereu dels fundadors, no?, de la Unió Europea. Tenim molt clar quins són els nostres valors i tenim molt clar que continuarem defensant a capa i espasa aquesta, no?, la Unió Europea amb el seu estat de dret, amb el seu imperi, no?, de la llei, i sempre respectant i defensant les constitucions de cada estat membre. I això és important. Això se sap a Europa i estic convençudíssima que aquests senyors estaran, no?, més aviat que tard davant del Tribunal Suprem espanyol.
Ara sí, Maria Jesús, vinga.
Tenir aquesta Europa forta i segura passa per una justícia més, com dir-ho, homologada en el conjunt de la Unió Europea, perquè clar, hem vist en aquest procés que sembla aparentment que la justícia europea ha qüestionat la justícia espanyola. Això els independentistes ho agafen per criticar i dir que és una justícia corrupta i antidemocràtica. No sé si és possible tenir, no sé, fora de micro, parlaven de la possibilitat, no sé, d'una euroordre comú, que no s'hagi de fer una euroordre per França.
Específica.
Per...
Bueno,
sí.
M'he explicat.
Sí, perfecte. No, jo no faria falta dir-ho, no? Però sí que vull dir-ho com a orgull de país, de que Espanya és una gran democràcia europea, on Espanya té un robust, no? un segur i tranquil estat de dret, amb una justícia independent i una justícia lleial a la justícia europea. I per tant, doncs el que ha dit la justícia europea, doncs ha estat avalat pel Tribunal Suprem, i per tant, o sigui, nosaltres tenim la nostra sobirania, la nostra Constitució, com tenen tots els altres països, i on hi ha, no, el gran respecte cap als tractats de la Unió, com hi ha el gran respecte i el gran compliment de les nostres constitucions, que això conforma, no, tot l'estat de dret de la Unió Europea. Per tant, hem d'anar, no, amb aquest creixement, aquesta construcció de la Unió Europea, doncs hem d'anar millorant coses que no han funcionat. Ja existeix l'euroordre. Nosaltres com a Partit Popular hem vist des de bon principi que teníem que millorar l'euroordre, que és aquesta cooperació judicial, no, europea, on doncs qualsevol delinqüent que hi ha, no, que estigui a Europa i que sigui d'un altre país, doncs que hi hagi aquesta cooperació judicial, com poso com a exemple, doncs França amb el tema del terrorisme d'ETA, doncs amb aquesta cooperació judicial que hi ha hagut amb Espanya, no? Ara en aquesta legislatura s'obre, no, una nova oportunitat de millorar l'euroordre, on el Partit Popular Espanyol som un puntal important, perquè nosaltres som els que tenim la portavocia, no, el portaveu d'aquest informe, d'aquesta millora de l'euroordre, és un diputat espanyol del Partit Popular, és en Javier Zarzalejos, on capitanejarà la millora d'aquesta euroordre perquè mai més un pròfug de la justícia pugui campar lliurement per Europa. Per tant, és una gran oportunitat que el Partit Popular, no, així ho defensarà. I és el que deia abans, no? El Partit Popular tenim molt clar que utilitzarem tots els mitjans, els recursos, tots els instruments que tinguem al nostre abast per defensar l'estat de dret europeu, l'estat de dret espanyol, i per tant, en un cas així, millorar l'euroordre perquè mai més un pròfug de la justícia campi lliurement per Europa.
Àlex, som-hi.
Introduir el tema de Pedro Sánchez al govern espanyol. Vostè ara no és govern d'Espanya, ni és diputada espanyola, ara és eurodiputada, i els matisos i la visió és diferent. Com veu el grup espanyol europeu en relació a la comissió que té que parlar sobre la immunitat i a tot el grup espanyol en relació amb aquest tema? I una segona part de la pregunta, com es veu des d'Europa que el nou govern d'Espanya anomeni a una ministra de Justícia Fiscal General?
Començo per la primera pregunta. Quan dius grup espanyol...
Tenen certa relació,
sí, totalment. Quan dius grup espanyol, dius de tots els partits polítics.
No, el grup del PSOE.
Ah, del PSOE, sí, el Partit Socialista.
El grup espanyol socialista Europa.
Mira, primer que tot, Europa, just després d'aquest acord, no, de govern, d'aquest passat, no, després de Reis, pues, no, en els passillos del Parlament tothom ens preguntava del nostre partit polític i d'altres partits polítics d'altres estats membres, ens preguntava preocupats que com és que hi havia un govern socialista que es havia unit, no, que havia fet un govern amb comunistes i que havia pactat també amb aquells golpistes i que ara s'han convertit en socis de govern. No entenen, primer tot preocupats institucionalment per la defensa de la unitat d'Espanya i del estat de dret, i dos, preocupats econòmicament. Tots sabem que quan arriba el Partit Socialista i més no, amb comunistes, tots sabem que comencen les llistes de l'atur, no, allargar les llistes d'atur, que comença el gasto públic sense control, que comença els incompliments amb les decisions europees sobre, no, les comptes públiques, que comencen a pujar impostos, i per tant un país tan gran com Espanya, que ara que marxa el Regne Unit, Espanya tenia una gran oportunitat d'ocupar un lloc molt important a Europa després d'Alemanya, França i Itàlia, i on ara ja tindrem un govern que gastarà el diner públic en polítiques que potser no són les que li corresponen a tots els espanyols, que començava a pujar els impostos, que començava a haver-hi crisi econòmica o cues de, no, d'atur, i per tant Europa econòmicament està molt preocupada i està molt preocupada també del seu compliment de tota la normativa europea. I després, institucionalment, no entenien que Pedro Sánchez pactés amb aquells que han estat golpistes i que un ha estat ja processat amb totes les garanties constitucionals i que té una sentència ferma i que està a la presó i que altres dos són pròfugs de la justícia. Això no s'entén des d'Europa i a Europa li preocupa econòmicament i institucionalment, i això el que ens pot portar és una debilitar a Espanya i als espanyols a Europa, quan fins ara érem el gran miracle europeu, on quan va estar governant el president Rajoy, on tothom ens veia intervinguts econòmicament, on baixaríem a un 40% les pensions, va ser un govern doncs, que va complir amb tot el que ens va estipular a Europa, vam treure aquest país de la crisi amb un gran esforç i renúncia a tots els espanyols, a tots els empresaris, els emprenedors, no? I els que tiren, no? Els que creen llocs de treball, on vam canviar, no? El decreixement econòmic per creixement econòmic, on vam canviar l'atur per crear llocs de treball, on vam aconseguir mantenir l'estat del benestar, on també vam frenar el nacionalisme destructiu i per tant, no? Vam retornar la convivència i la llei a Catalunya, i per tant ara per Europa comencen moments complicats per Espanya, no? I per tant estan a sobre mirant i vetllant que Espanya compleixi amb els objectius marcats. Per tant, preocupats, podríem dir, no? Preocupats amb aquest amb govern socialista, amb comunistes, amb Bildu i amb Esquerra Republicana.
I queda la segona part de la pregunta. La ministra fiscal general de l'Estat.
I el que dèiem, no? O sigui, preocupats d'aquest gran gran intervencionisme, separació de poder, o sigui, ho hem vist en el CIS, ho hem vist en Televisió Espanyola, ara ho estem veient amb la Fiscalia, on nosaltres sempre hem defensat que tenim una gran justícia independent, i així és, però com la fiscal general de l'Estat... ahir era ministra d'un govern socialista i avui és fiscal general de l'Estat. I això és a Europa, no? I per això et dic preocupats per tota la part institucional. No? A Europa tot això no li agrada, perquè Europa és un, no? és un estat de dret que defensa la separació de poders, que defensa Montesquieu, que defensa les democràcies i la llei. Per tant, es miren amb recel aquest nou govern que hi ha a Espanya. I ens el mirem tots amb recel.
No li pot donar la raó al senyor Puigdemont?
Bueno,
aquesta és la reflexió que...
preocupant.
És que no vull oblidar, no? Que el Partit Socialista com a socialista és Esquerra Republicana. Amb aquells que, o sigui, el Partit Socialista ha pactat un govern amb un senyor condemnat amb sentència ferma amb una presó. Que el Partit Socialista ha pactat un govern amb aquells que són fills o hereus d'aquella banda terroristeta. Que el Partit Socialista ha pactat amb un partit comunista que estem, no, veient pels mitjans, que tenen una connexió amb, no, amb les dictadures més totalitàries d'Iberoamèrica, no, com Venezuela. Per tant, preocupa i molt Europa-Espanya, perquè Espanya és un gran país amb 47 milions de persones, un país que hem estat en els últims anys el gran miracle econòmic i polític, i que havíem retornat l'estabilitat i la tranquil·litat i la confiança no només dins d'Espanya, sinó dins d'Europa, on els grans inversors europeus han vingut a invertir a Espanya. Per tant, jo sempre dic, no, que el Partit Socialista a Europa és cabdal perquè continuï defensant l'estat de dret, que es continuï posant al costat de tots els espanyols, que es continuï posant al costat de la Constitució i, per tant, que es continuï posant al costat dels tractats.
Molt bé, paraules demanades al Sergio i la Maria Jesús. Vinga, Sergio.
Una pregunta que són òbvies, però i de resposta de sí o no. ¿Usted es eurodiputada?
Sí.
¿Usted es catalana?
Sí.
¿Puigdemont es eurodiputado?
Sí.
Que saben lo que es Sergio.
Lo dice la sentencia del tribunal y yo soy una gran respetuosa del Estado de Derecho y de las sentencias.
¿Es catalán?
Sí.
Y entonces tengo una duda existencial que me carcome por dentro y me hace pensar.
Por favor, Sergio.
¿Por qué le veo a usted mucho menos que a Puigdemont en TV3? Ambos son eurodiputados, ambos son catalanes. Y no le veo una cámara de TV3 detrás suyo como creo que tiene Puigdemont por Bruselas.
Esta queja la hice justamente esta semana en los pasillos, a TV3. Digo, oye, aquí somos muchos los eurodiputados que defendemos, ¿no? Con convicción nuestra tierra que es Cataluña y nuestro país que es España y por supuesto la Unión Europea. ¿Y por qué no nos seguís? Porque hay muchísimas cosas importantes que estamos ahora legislando en Europa, el Green Deal, que tanto afecta a la economía circular, ¿no? Y que tanto, ¿no? Podemos sacar tanto bueno, ¿no? Buen trabajo, o sea, unos empleos muy buenos para Cataluña, para el resto de España. Estamos trabajando con el plan europeo en la lucha contra el cáncer, que tantos catalanes que nos están escuchando y el resto de españoles, pues, ¿no? Hemos sufrido en nuestras familias. Estamos trabajando, pues, para cerrar un acuerdo comercial con Mercosur, ¿no? Con toda Iberoamérica, tan importante para España, donde de cada 10.000 millones que exportamos, creamos 17.000 nuevos puestos de trabajo directos en Cataluña y en el resto de España. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimas cosas en Europa y estamos viendo cómo Cataluña solo está enzarzada con este independentismo, este nacionalismo destructivo para Cataluña, para España y para Europa, donde no están velando por los intereses generales de los catalanes y el resto de españoles, que no están solucionando los problemas reales de los catalanes, que no dejan de ser los mismos que tienen el resto de España y los mismos que tienen el resto de Europa, sino que le pregunten a los, ¿no?, a la pagesia, a l'agricultura catalana, que necessitem una molt bona política agrària comú, que ens tornin a venir els mateixos fondos que vam aconseguir amb l'Àries Cañete, perquè la nostra agricultura i ganaderia i ramaderia es continuï modernitzant, on el Brexit que afecta, no?, econòmicament a Espanya i a Europa. I vull parlar, per exemple, del Regne Unit. És el primer país que aporta turistes a Espanya i tots sabem que Catalunya és un dels grans destins, no?, del turisme a Espanya. Per tant, aquest any ja hem perdut un 1,9% de turisme britànic cap a Espanya. I de tot això, qui n'està parlant? I dels arancels de Trump, qui n'està parlant? Només n'està parlant el Partit Popular, que tenim les idees clares, que volem continuar solucionant els problemes reals de tots els catalans i de la resta espanyols, i mentre altres l'únic que estan buscant és dividir la societat, trencar la llei per trencar Espanya i trencar Europa. I això, doncs, no ho permetrem.
És el procés que portem en bucle molts i molts anys. Maria Jesús.
Una petita pulla, perquè abans comentava doncs això, no?, els socis que té el PSOE, Bildu, Esquerra i tot això. El PP podia haver evitat això amb una gran coalició, o perquè també ha comentat això, que Europa sí que tenen una bona relació amb el PSOE, Ciutadans, vostès tenen un denominador comú, que és precisament això, l'estat de dret.
Fins ara.
Per què no va ser possible? Perquè, bueno, clar, ara, a toro pasado se puede criticar mucho, però igual no es va fer bé. No, què va passar allà?
Perquè Pedro Sánchez mai va voler. Aquí l'únic culpable i algun problema que ha tingut a Espanya és amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va voler absolutament mai, ni en les primeres eleccions ni en les segones eleccions. Nosaltres li vam, primer tot, hem d'anar cap a la moció de censura. La moció de censura, amb qui la va fer Pedro Sánchez? Amb els mateixos socis que ara ha fet el govern. Pedro Sánchez va fer la moció de censura amb Podemos, amb PNV, amb Esquerra Republicana i, per tant, amb totes les forces d'esquerres, nacionalistes i comunistes d'Espanya. I ara ha tornat a ratificar aquell mateix acord. Per tant, jo penso que Sánchez és, o sigui, no, menteix més que parla. Ha promès unes coses als espanyols que després no ha complert. Vam veure com de les eleccions d'abril fins a les eleccions de novembre ell va perdre 800.000 votants que el van deixar de votar perquè ja no confien en ell. I estic convençudíssima que si ara hi haguessin unes altres eleccions el Partit Socialista perdria les eleccions, perquè ha enganyat absolutament a tothom. I ell ha continuat sempre amb el que ell volia fer. Amb aquells socis que va fer la moció, ha governat i mai ha volgut pactar ni una gran coalició amb el Partit Popular, ni mai ha volgut pactar, que tenia l'oportunitat, amb Ciutadans. El passat abril, només amb Ciutadans que hagués tingut el govern d'Espanya. I així ho han explicat també el Partit de Ciutadans, no?, amb la pròpia tribuna del Congrés dels Diputats. Però tot, o sigui, i així ho veiem des del Partit Popular, nosaltres en tot moment li hem ofert liderar nosaltres l'oposició, perquè nosaltres som un projecte alternatiu al Partit Socialista. Nosaltres no tenim res a coaligar-nos amb aquest senyor que fa una moció de censura i que torna a pactar amb aquells que volen destruir Espanya, tant institucionalment com a país, com econòmicament. I dos, nosaltres, tot i així, des de l'oposició li hem dit que nosaltres, si ell feia govern sense cap partit nacionalista, trencant tots els pactes nacionalistes que té a Navarra i a Catalunya, nosaltres li donaríem des de l'oposició grans pactes d'estat per la governabilitat, començant per uns pressupostos que baixessin els impostos, uns pressupostos que vetllessin per les pensions, uns pressupostos que vetllessin pel continuar creixent econòmicament i continuar creant llocs de treball. És a dir, objectiu, cada any crear mig milió de llocs de treball. que complíssim amb la normativa europea, no? Amb els dèficits que ens demana Europa, i per tant grans pactes d'estat, també un pacte d'estat per canviar i modificar la llei electoral, un pacte d'estat per defensar la unitat d'Espanya i l'estat de dret, un pacte d'estat d'educació. A nosaltres li hem ofert i ell no ho ha volgut, perquè no ens enganyem, el Partit Socialista i Pedro Sánchez no vol pactar ni amb el Partit Popular ni amb ningú més que no siguin aquests partits que són destructius per la unitat d'Espanya i per l'economia espanyola.
Vostès van rebre pressions com a Partit Popular de dir tenéis que hacer algo, pressions de, no sé, del establishment espanyol, no sé com dir-ho,
de l'IBEX?
No, el partit
més,
no.
Més ciutadans,
el famós si IBEX.
Jo parlo del Partit Popular, el Partit Popular no, i també us dic una cosa, el Partit Popular és un partit que és superprevisible i fiable, o sigui, nosaltres no ens hem mogut mai de lloc. A qualsevol racó d'Espanya el Partit Popular defensa exactament el mateix, i tots aquests 40 anys de democràcia hem defensat el mateix, la unitat d'Espanya, la Constitució, el progrés econòmic, el progrés social, la llibertat individual, la igualtat, i per tant, i l'europeisme per suposat, no? Per tant, el Partit Popular sempre ha estat, continua estant on sempre ha estat. El que ha canviat és el Partit Socialista, que ha deixat de ser Partit Socialista per passar a ser el sanchisme. Jo sempre dic que el Partit Socialista ha perdut la O d'Obrero i la E d'Espanya per ser un partit agenollat i que blanqueja aquells que volen trencar i volen acabar amb Espanya.
Daniel i Àlex, sí, vinga.
Sí. Vostè, a més d'eurodiputada, exministra, és advocada. I com pot interpretar que, de fet, diversos tribunals europeus, els més europeus, realment han votat, quan han votat, han sentenciat en línies diferents dels referents a Puigdemont i demés respecte al que han fet els tribunals espanyols, el Schleswig-Holstein, els belgues, no diguem ja contínuament, el Tribunal Europeu de Luxemburg. Què està passant? És a dir, és que alguna cosa els nostres, la nostra justícia no funciona prou bé, o és que realment tenim, diguem, adversaris fora que no es fien de la justícia espanyola? Perquè per mi, per exemple, el de Schleswig-Holstein me sembla quasi una broma, tal com han fet-ho. Però després els belgues són persistents, i sobretot el Tribunal Europeu sembla més important, no? Què passa? O és que tenen advocats molt bons? Potser és que el senyor Boya i demés són tan bons que són més bons que els de l'altre costat. Què passa?
No, jo penso sincerament, i sempre com a advocada, també com a política, com a espanyola, o sigui, jo defenso la independència del nostre poder judicial, tenim uns grans magistrats i un gran poder judicial, jo com a política, com a ciutadana, acato sempre totes les resolucions judicials perquè forma part de la democràcia, però jo vull deixar ben clar que el Tribunal Suprem, justament per defensar aquestes garanties constitucionals que qualsevol ciutadà espanyol tenim, ell demana una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia Europea. Justament aquests pròfugs de la justícia que tant critiquen i malmeten, no?, contra el poder judicial espanyol, el poder judicial espanyol per preservar totes les garanties constitucionals i procedimentals, fa una qüestió, demana una qüestió prejudicial en el Tribunal de Justícia Europea. I el Tribunal de Justícia Europea no es posa en el fons de la sentència. Encara que els independentistes vulguin vendre que el Tribunal Europeu es posa en el fons de la qüestió, amb el procés de l'1 d'octubre, en cap moment discuteix això. Al contrari, avala també el Tribunal Suprem. L'únic que fa és contesta aquesta qüestió prejudicial, on el Tribunal Suprem li preguntava simplement si el senyor Junqueras, estant en presó preventiva, si tenia que sortir o no per complir el requisit de ser eurodiputat o no. Realment. I l'únic que fa el Tribunal de Justícia Europeu dins d'aquesta lleialtat judicial que hi ha entre l'europeu i l'espanyol, com els altres estats membres, contesta si està en prisió provisional, tenia que haver sortit i per tant era un diputat. Què passa? Que quan surt la sentència del Tribunal Europeu, el senyor Junqueras ja ha estat, ja té una sentència ferma i per tant ja no li concorreix això i per tant no pot ser eurodiputat. Això és el que ha passat, no ha passat més. Uh-huh. El que passa que estem massa acostumats que els polítics independentistes tergiversin i menteixin. Però jo el que vull dir és que la justícia espanyola, com l'estat espanyol, que en el fons som tots, sempre hem estat lleials a la justícia europea i lleials a la Unió Europea perquè formem part de la Unió Europea. És a dir, que la construcció europea està construïda en dret i amb dret, des de la confiança als estats membres i amb un respecte màxim a les constitucions de cada país. Això és la Unió Europea, on Espanya en forma part i som una gran democràcia. A mi no m'agrada anar dient cada dia que Espanya és una gran democràcia, perquè ho és. O sigui, no hem d'anar explicant que Espanya és una gran democràcia. Espanya és una democràcia
i està en la Unió Europea. Però cal recordar-ho, Àlex, vinga.
Sí, però tant com que jo tinc canes, o sigui, jo estic d'acord amb... No fa falta dir que tinc canes, o sigui, les tinc i ja està, no?
Sí, però com tergiversen les coses d'Europa els independentistes, eh? Perquè tot això que explicava la senyora Montserrat ho han tergiversat. Vinga, Àlex, perdona.
Li volia fer dues preguntes, ja en qüestió més espanyola i catalana. Espanya, el PP té que mantenir una línia política no massa amable amb Sánchez, tenint en compte que vostè és una política de paraules respectuoses i amables. És aquesta la via, intentant allunyar-se de Vox? I en relació a Catalunya, si hi ha eleccions al maig o hi ha eleccions a l'octubre, com tenim el PP, com té el PP català, com està? Imagino que vostè continua a Europa i la legislatura la esgotarà, no?
Sí, totalment. Així ho vol el president Casado i allà estaré defensant Catalunya i la resta d'Espanya a Europa i sempre defensant-lo des de l'estat de dret.
Estils de fer política.
Sí. El Partit Popular, i així ho ha dit el president Pablo Casado i així ho hem acordat també en els comitès executius i les juntes directives, on el Partit Popular és l'alternativa, el projecte alternatiu al Partit Socialista. O sigui, tenim dos projectes completament diferents d'Espanya i què és el que necessita Espanya i els espanyols. Nosaltres defensem amb orgull la Constitució, defensem la transició democràtica, defensem la unitat d'Espanya, l'estat de dret, i defensem també un creixement econòmic, ajudar els autònoms, els emprenedors, la indústria, els treballadors, els joves, els pensionistes, perquè no se'ls torni mai més a congelar les pensions i perquè tothom tingui una oportunitat i que tinguin una oportunitat a Espanya, no? A casa seva. Això és el que és el Partit Popular, i sempre defensant la llibertat, la igualtat i la llei. Fora la llei, només hi ha totalitarisme. El problema, i així ho farem ara des de l'oposició, amb fermesa en aquesta defensa, però des de la centralitat i la moderació, presentant les iniciatives polítiques i aquesta alternativa que necessiten tots els espanyols. A diferència del Partit Socialista, que el Partit Socialista ja no el reconeixem. Però és que no el reconeixem, jo penso que no aquells que no l'han votat, sinó aquells que l'han votat. Aquells socialistes que votaven aquell Partit Socialista també lleial, no? I respectuós amb la transició democràtica, amb la Constitució, i que des de les seves polítiques econòmiques completament a les antípodes, no? del Partit Popular, sempre havien defensat l'estat de dret. Aquest Partit Socialista ha desaparegut, li ha desaparegut l'E d'Espanyol i l'O d'Obrero, i aquell Partit Socialista que s'ha convertit en el sanchisme, en un sanchisme que és egocèntric i que només pensa en la seva cadira i no pensa en què és el que està passant a Espanya i què és el que ell està fent a Espanya, justament pactant amb aquells que han estat sempre deslleials a Espanya i a tots els espanyols, com és el nacionalisme, com és Bildu i com és el comunisme. Per tant, és un moment molt complicat i per això el Partit Popular no abandonarà a cap espanyol, on farem una oposició ferma i decidida, però a la vegada sent una alternativa política al socialisme, al comunisme i al nacionalisme, i per suposat serem el freno de Bildu. I així és com serà la política del Partit Popular, com sempre ha sigut el Partit Popular quan hem estat a l'oposició i també al govern. I aquí a Catalunya? Pues aquí a Catalunya tenim un gran repte, i més ara que Ciutadans ha deixat de ser la força primera, no? De les últimes eleccions nacionals, el Partit Popular vam ser la primera força constitucionalista a Catalunya, i per tant aprofitarem aquesta gran oportunitat per liderar un altre cop el constitucionalisme a Catalunya, on continuem sent el freno a aquest nacionalisme totalitari i sectari, on defensarem Catalunya no només des de la defensa de la unitat d'Espanya, sinó també defensant l'economia catalana i el que volen sentir de nosaltres els catalans, els autònoms, els joves, no? Els pensionistes, perquè jo sempre ho dic, estem en un monotema, però jo quan vaig pel carrer la gent es preocupa per la seva butxaca, per la seva pensió, pel seu fill que no arriba a final de mes, perquè no el desaucin,
i
perquè
tenen un lloc de
treball, per la dependència.
Ens queden 3 minutets, Fidalgo. Espíritu de síntesis, va.
Muy rápido.
¿Sí o no?
Sí o no.
tema
Josep Borrell. Borrell, pues bueno. Como era como el diputado en su momento y después como ministro de Exteriores tuvo una decidida acción contra el separatismo. Ya sé que tiene un cargo institucional, que ha de ser ecuánime, que ha de velar por toda Europa, todo lo que usted quiera, pero de alguna manera sigue habiendo cierta sintonía o cierta coordinación con los diputados españoles que están intentando parar esta especie de golpe de Estado separatista.
Yo quiero decirlo aquí bien claro, el Partido Popular Español y Europeo votamos a favor de Borrell como alto representante de la Unión Europea, ¿no? Como el ministro de Exteriores, para que lo entiendan todos los oyentes, como ministro de Exteriores de la Unión Europea. A diferencia de lo que hizo el Partido Socialista hace 5 años con Arias Cañete, que el Partido Socialista del resto de Europa apoyaba a Arias Cañete, pero el Partido Socialista Español, ¿no? Pues fue en contra de Arias Cañete por el simple hecho de ser del Partido Popular. Y después, a cabo de 5 años, se ha demostrado que Arias Cañete ha sido el gran comisario, el que deja el gran legado del Green Deal, del acuerdo verde, de esta economía circular, de esta gran transformación que está haciendo Europa y que se lidera desde Europa. Y esto lo ha hecho un español y del Partido Popular, que el Partido Socialista no le dieron esa confianza. En cambio,
Borrell,
el Partido Popular...
Borrell, que se nos va, que se nos va el tiempo.
No, y por esto, el Partido Popular tuvimos claro de que apoyaríamos a un español en, de alto representante, y más ir a Borrell, y no tuvimos ninguna, ¿no?, ningún problema de hacerlo, eso sí, y lo sabe Borrell. Pero, o sea, lo vigilaremos.
Pero se está mojando o no se está mojando.
Bueno,
dentro de lo que pueda.
Tiene claro Borrell, tiene claro Borrell, que estoy convencidísima que todos lo conocemos, que va a defender los tratados de la Unión y va a defender el Estado de Derecho de Europa, que esto es defender la Constitución española.
Molt bé, doncs no hi ha temps per res més, senyora Dolors Montserrat, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte aquí al Converses, que vagi molt bé per al Parlament Europeu.
Ah, així ho farem.
I aviam, podíem fer un programa a Europa, al Parlament Europeu.
Ah, doncs pues, quan vulgueu.
Podíem fer una...
Us invitem,
allà, i que escolti, que la gent de Catalunya i de la resta d'Espanya
conegui
molt bé...
Dimarts, dimecres, dijous, que Espanya més...
A disposició de vosaltres, Dolors Montserrat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes
molta sort,
gràcies
enhorabona,
a vosaltres.
Sergio Fidalgo, gràcies. Maria Jesús Cañete, gràcies. Daniel, Àlex, tornem la setmana que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.